Salut de parella al dia.
Arrenquem un dijous més el programa La Salut de la Parella al Dia i tornem a tenir amb nosaltres el doctor Vicent Font. Hola, bona nit.
Hola, Maca, bona nit.
Avui ens parlaràs d'una visita ja abans de començar-nos a tenir criatures, no?
Sí, exacte.
S'ha d'anar al metge just quan algú pensa de... Bueno, podríem pensar allò de ser pares?
Habitualment la gent no va al metge quan desitja tenir un fill. Com es fan moltes vegades les noies les revisions periòdiques i el metge li està explicant que tot està correcte i el seu company pues, és un noi sa i no té cap tipus de problema, pues, quan desitgen buscar una criatura, com el metge els dedica llum verda, busquen la criatura i ja està. Però alguna parella tenen un criteri, una manera de pensar de prevenció i són molt estrictes i molt quadrats amb els seus plantejaments i prefereixen saber quan volen tenir un fill, que tot estigui bé per quedar embarassada, malgrat que la revisió que hagi pogut fer aquella noia hagi sigut normal.
Exacte, allò de dir, un moment, molt bé, volem ser-hi, però anem-nos a assegurar que tot anirà bé, no?
Efectivament. Llavors, el que fan és, el que es diu, una consulta preconcepcional. Aquesta consulta, vaig dir, ho fa alguna parella que són molt meticulosos i molt ordenats, per tenir la idea de que comencem les coses ben fetes i no ens
quedarà... Que no ens deixem res abans. Exacte, que haguéssim hagut de començar a fer no sé quin tractament o prendre no sé què.
Sí, exacte. Però hi ha parelles que és que ja tenen antecedents a la família de segons quin tipus de problemes, llavors estan més inquiets respecte al problema i, per tant, té més justificació fer aquesta consulta. La consulta és, volem tenir un fill, què és el que tenim que fer? I el primer que fa el metge és agafar paper i llàpids i fa una història clínica. I la història clínica ja està feta perquè ha anat a les revisions i el metge li està preguntant com es trobava i tot plegat. I fins i tot un noi pues, ha tingut algun petit problema de pipí, per exemple, i ha anat a l'uròleg. No, la història és una història relacionada amb problemes que puguin tenir relació amb la capacitat reproductiva de la parella. Fonamentalment de la dona. Perquè recordem que la dona és la que mana en la reproducció. L'home és, en certa mesura, com un inductor de l'embaràs, però que l'embaràs tot és un procés fonamentalment femení. Llavors, el que valora el metge amb el paper llàpids és si aquella parella té antecedents d'alguna malaltia hereditària que es pugui transmetre a la descendència i, per tant, valgui la pena fer un estudi de si ella o ell té algun problema cromosòmic o d'alguna malaltia concreta. Hi ha malalties concretes que el que obliguen és a dir, saber quina malaltia familiar hi ha hagut, segons com tenir les dades de l'ADN d'aquella malaltia, d'aquella fracció de la malaltia, perquè segons quins casos es pot arribar a aconsellar fer un estudi de l'ADN o de la parella concreta o, de, és a dir, els pares tenien un problema o els ties tenien un problema, doncs aquesta parella es fa l'estudi determinat o no, però quan es quedi embarassada es té que fer un estudi determinat de l'embaràs quan està just començant. De l'embrió. Uh-huh. Després d'aquests antecedents, valora quines malalties té la dona. L'home també, sí, però si l'home no està en un tractament de productes perquè té, per exemple, una psoriasis i utilitzen productes que són tòxics pels espermatozoides, o el noi no ha tingut cap malaltia especial, l'home...
Passa ràpid.
No val la pena ni d'estudiar-lo. Quina pena, eh? Bé, quina pena vol dir que sempre pringa la dona.
Sí, sí.
I la noia, el que valorem molt són les malalties que pugui tenir, perquè hi ha malalties que contraindiquen l'embaràs. Per exemple, un hipotiroidisme, problema del tiroides, si no està estabilitzat, contraindica l'embaràs fins que l'endocrinòleg dona llum verda per quedar embarassada. Per exemple, una diabètica no es deu quedar embarassada fins que l'endocrinòleg no li digui que la diabetes la té estable. Perquè si no pot tenir problema de la criatura neixi amb malformacions, la criatura es pugui morir o que la criatura pugui néixer amb uns problemes que hi ha ara d'edat de la mare, per exemple. Si la dona està amb antecedents familiars de tiroides, també de vegades es mira el tiroides, tot preventivament. Una vegada valorat aquestes dades de paper i llàpids, si l'exploració ginecològica que s'ha fet era negativa, era normal i no hi havia cap malaltia, no es fa cap tipus d'exploració específica en aquell moment. I llavors sí que s'aconsella fer unes anàlisis per verificar que les malalties que, de fet, pugui transmetre la seva criatura o les malalties que durant l'embaràs, si les agafa la mare, pugui transmetre la criatura, plantejar si val la pena vacunar-les. I, per exemple, s'estudia si la noia ha tingut la toxoplasmosis, la rosa, la varicel·la, el citomegalovirus... Hi ha una sèrie de proves que s'arriben a demanar, que no totes són imprescindibles, però que si volem fer un estudi gestacional complet, es fa. I cas de que les proves surtin negatives i, per tant, que no hi hagi anticossos i, per tant, no hagi passat la malaltia, alguna d'aquestes malalties les vacunem. La rosa, la varicel·la, les altres no es poden vacunar, però llavors hi ha un seguiment més específic ja del bon principi de l'embaràs. Òbviament, es mira el grup de sang i l'RH. Llavors, malgrat que la noia no hagi quedat mai embarassada abans, si l'RH d'aquella noia és negatiu, malgrat que el marit sigui negatiu, es fa també un test per verificar que no està creant anticossos que puguin afectar la criatura quan es quedi embarassada.
Val, això és amb el tema de compatibilitats de sang, no?
Sí.
És ben bé aquest estudi per saber que no pugui generar algun altre problema, no?
Sí, però de fet, quan hi ha aquesta incompatibilitat amb un primer embaràs no afecta la criatura. L'afecta al final de l'embaràs i de cara a un segon fill. Per tant, tot el plantejament amb el primer embaràs és de cara a prevenir que el segon fill tingui el problema.
Val.
Perquè llavors, si això és així, el que es fa és es posen unes vacunes per eliminar la possible, entre cometes, contaminació, i llavors el segon embaràs torna a ser un primer embaràs.
Val. I això només has comentat que afecta les dones que tinguin l'RH negatiu.
Sí. En principi, és la dona RH negatiu, el pare RH positiu. En principi, els altres casos en què el pare té el mateix RH que la mare
no hi ha cap problema.
Passar. I després hi ha algun cas raro d'incompatibilitats amb altres grups, com pugui ser l'A, el B o el 0, però això ja se'n surt ara de l'esquema que estem plantejant.
Que és una cosa més esporàdica.
Sí.
La dona s'ha de prendre àcid fòlic abans de voler-se quedar embarassada?
Sí. S'ha comprovat que les mancances d'àcid fòlic amb la dieta comporta un risc, quan la dona està embarassada, de que la criatura pugui tenir malformacions, sobretot de la part neural, del tubo neural. El problema que hi ha avui en dia és que hi ha moltes noies que mai a la vida, mai, han pres àcid fòlic perquè no han menjat peix. La noia que no li agrada el peix i no pren peix i no ha pres mai peix té unes mancances d'àcid fòlic importants. L'àcid fòlic també ho porten altres substàncies.
Però bàsicament...
Però es considera fonamental el peix i els fruits secs. Llavors, preventivament, malgrat... En teoria, la dona que tenia que prendre àcid fòlic seria la que no pren peix. Però ja que tenim unes pastilles que porten àcid fòlic, preventivament, a totes les dones que volen quedar-se embarassades, abans de l'embaràs i durant l'embaràs, prenen àcid fòlic.
Amb alguna antelació, és a dir, una persona diu, mira, m'hi vull quedar, començo una setmana i la següent queda embarassada, no passa res.
No passaria res, però preferible temps abans, un mes, dos, sis, tant se val, no li fa mal, perquè és un suplement dietètic que ajuda a moltes coses que van bé.
Si algú diu, ostres, doncs és un embaràs que m'ha vingut de cop, és a dir, no és buscat, per tant, m'he saltat aquesta visita pregestacional, no passa res?
Res. És que és més una mesura preventiva interessant per la dona que ha tingut alguna patologia prèvia que aconsella fer-ho, que a nivell normal de gent sana no es fa mai. Per tant, em dius, no he fet la visita pregestacional? No passa res. No he pres àcid fòlic abans de quedar embarassada? No passa res. S'ha quedat embarassada? Perfecte.
Felicitats.
I ara, exacte, després de la felicitació d'una embarassada, comença a prendre àcid fòlic.
Quan se sap que s'està embarassada, sí que és necessari anar al metge.
Sí, a veure, pensem que la gent que viu a pagès i que va al metge cada dos per tres no ho fa, però moltes vegades aquesta gent sí que fa una dieta
més equilibrada.
Que sí. Però sí que és bo, avui en dia, en la societat que vivim, que fem molta prevenció i que l'obsessió mèdica és prevenir i prevenir i detectar problemes si poden sortir, fer aquesta visita de seguida que l'ha quedat embarassada per esquematitzar una miqueta com és l'enfoque d'un procés natural que és l'embaràs, amb què el metge l'únic que té que fer és prevenir.
Doncs moltíssimes gràcies, doctor Font, per aquesta informació i prenem nota.
Moltes gràcies.